migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. I, si em permeteu, entrarem a un tema que és cíclic, que tenim enquistat i que no hi ha manera de trobar una solució clara. És difícil, sense fer una feina d'aquelles de buscar, escarbar, mirar el perquè d'aquestes coses. Un rerefons. Parlo de l'ocupació i de la inquiocupació a Catalunya. Això va per barris. En funció de qui preguntis, diu, no, esto es una qüestió mínima, una qüestió residual, una qüestió... Bé, possiblement, encara que fos una qüestió residual, no vol dir que no estigui ben legislat. Això, comencem per aquí. I de la qüestió residual ja en parlaríem. Mirem, comencem a parlar, si us sembla, us comento les dades. Catalunya va registrar l'any dades del 2024. Va registrar 6.265 casos d'ocupació consumada, a més de 2.055 tentatives d'ocupació. Si mirem del 100% de tots aquests casos a Espanya, el 100%, d'acord? El 42,6% passa a Catalunya. Catalunya té el 42,6% del total nacional d'Espanya de fets d'usurpació i allanamiento de morada al 2024. Estem parlant del que 42 de cada 100 casos passen a Catalunya. Evidentment, ja dins de... Si va fent rànquings, aquests rànquings tan guais, no? Que fos una classificació. Evidentment, a la que fem una reflexió, sabem qui lidera de llarg tot això, eh? Ja sabem qui lidera. Lidera clarament el rànquing de tot Espanya, Barcelona. Barcelona és líder en rànquing nacional d'ocupacions amb dades del 2024, insisteixo, que dona el propi ministeri. En 5.077 casos, que representa només Barcelona el 30,9% del total d'Espanya. Bueno, cuando hablamos de casos residuales, possiblement hauríem d'aixecar les orelles. Primer, amb diverses coses. Evidentment, hi ha una qüestió i una reflexió mirada en el temps del per què passa això. És a dir, per què Barcelona és líder en això? Per què Catalunya és líder? O Catalunya té el 40% i la resta, el 60%, es reparteix entre tota la resta de comunitats? Evidentment, s'ha de mirar cap a la política. Inevitablement. És que inevitablement s'ha de mirar cap aquí i s'ha de mirar en polítiques passades que s'han aplicat a Catalunya per afavorir aquestes coses. Mireu, a mi em sembla bastant escandalós. Jo diria escandalós, eh? Em sembla bastant escandalós. No sé, jo ho comparteixo amb vosaltres i no obriré línies, però em dieu si us sembla escandalós o no. Si tu vas a Google... Mira, vaig a Google i posaré aquí. A veure, manual de... No, para. Para ocupar una casa. Poso en Google. Mira! El primer resultat que tinc és Ocupa tu también. Manual de ocupación. El primer resultat, de Google. He puesto manual, pero el primer resultat, Ocupa tu también, manual de ocupación. I un PDF. És a dir, que tu pots descarregar un PDF i pots mirar perfectament. La segona és Manual de ocupación, volumen 1. I em direu que és absolutament brutal. És, no sé, em sembla que té un punt. Tot això que dic ara no vol dir que no tenim un problema de vivenda, perquè és que tenim un problema d'habitatge i sí que el tenim, i greu, i de preus, i greu, sí. Però la pregunta que us faig, això és problema? I és un problema dels petits propietaris? Tenen la culpa? o li s'estan passant la bola. En parlem d'això, insisteixo que el problema d'habitatge que tenim a Espanya és, i a Barcelona en concret, és realment important i preocupant. A grans capitals, Girona, Barcelona, és un problema brutal. En parlem amb el senyor Ricardo Bravo, de la plataforma d'afectats per l'ocupació. Ricardo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y las cifras siguen subiendo, y se sigue sin hacer nada, ¿sigue sin haber una ley contundente que proteja la propiedad?
Pues así es, pero fíjate, yo te cambiaría el titular, no solo que está subiendo, sino que además se siguen publicando datos sesgados, que lo único que quieren hacer ver es que es un problema mínimo que solo representa 0,057% según el gobierno. Nuestros datos son muy distintos.
¿Estos datos que he dado son sesgados? ¿Son del Ministerio de Interior? Sí.
Sí, pero lo único que hace es recoger las denuncias penales que se recogen por parte de la policía. Son hechos conocidos.
De acuerdo.
¿Qué pasa? Que luego tenemos también un montante que está ahí en el limbo, que son todas esas ocupaciones que son gestionadas bien por empresas de mediación o bien por empresas de desocupación. Esas no van por la vía penal, sino que son extrajudiciales. Y nos consta que hay en torno a cerca de 90 empresas de desocupación en España y todas trabajando todos los días. Por lo tanto, ahí tenemos una cantidad que puede subir la cifra. Por otro lado, las ocupaciones no se solucionan en un año. Y el dato que nos están ofreciendo es de 2024. A esto habría que añadirle los del 2023 y el 2022, que es en torno a 3 años lo que cuesta recuperar, y sería el histórico de estas tres. Pero lo peor de todo es que no se contemplan las denuncias civiles. Hay ocupaciones por precario y a la vez hay inquiocupaciones, un término que parece que al gobierno le salen salpullidos cuando hablamos de él.
Madre mía, Ricardo. Bien, muchos dirán, bueno, ¿y por qué no os reunís y tal? Pero es que os reunís precisamente con autoridades, pero no se saca nada en claro, ¿no?
Pues sí, mira, para ser concretos, llevamos desde el año 2019, antes de que estallara la pandemia y apareciera de golpe la inquiocupación, y nos hemos estado intentando reunir, y lo hemos hecho, con distintos cargos del Partido Socialista, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Y desde 2019 hasta hace 2 semanas que tuvimos la última reunión, su discurso es el mismo. No ha variado absolutamente nada. Y sus medidas son cero. Es más, por poneros el ejemplo, la reunión que mantuvimos hace 2 semanas con la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, y esto es importante, después de haber comparecido hace 6 meses, fue una reunión tensa, tensísima, donde no se nos trajo ni una propuesta para solucionar nada. Así están las cosas con el Partido Socialista, y es más, la percepción que tenemos que somos víctimas, que hemos sufrido la ocupación y que la estamos sufriendo. Y es un verdadero problema el tener que estar rodeado por una mafia ocupa o tener tu piso inquiocupado. Pues bien, nos trataron como si fuéramos enemigos políticos, como si tuviéramos al mayor enemigo enfrente, y se olvidaron que éramos víctimas.
Esto es realmente duro, ¿eh? Porque llevamos muchos años con esta situación. Y además, lo más curioso de todo, Ricardo, es que en su día ya casi se fomentaba, desde el Ayuntamiento de Barcelona en su momento, casi se publicó una guía sobre cómo ocupar de forma efectiva. Es muy fuerte esto, ¿eh?
Es que es así. Existe muchísimo material por Internet. También sabemos que hay asociaciones que están apoyadas por determinados gobiernos, bien sean locales, bien sean autonómicos, para ocupar. Pero más allá de eso, es que existe una regulación nacional que, aun a sabiendas de que hay miles de afectados detrás, no quieren cambiar, y que los afectados que están detrás ya hemos demostrado que no son los grandes tenedores, que somos pequeños propietarios particulares que tenemos una vivienda en alquiler o que nos encontramos viviendo en un edificio totalmente ocupado por una mafia. Y ninguna de estas opciones ellos las están valorando pese a conocerlas.
Ricardo, ¿qué porcentaje de...? Porque claro, aquí entra el que sea familia vulnerable, el que no, es uno de los factores, ¿no? ¿Qué porcentaje de todas estas familias o personas que ocupan o que son inquiocupas realmente son vulnerables? No sé si hay datos sobre eso.
Es que no tenemos ni datos siquiera de las inquiocupaciones que ha habido. Y fíjate que la comparecencia se los pedimos y cuando llegamos a la reunión, por supuesto, no lo tenían, ¿no? No existe este dato y, por lo tanto, no va a existir quiénes son realmente vulnerables. Pero es que es muy fácil hacerse vulnerable. Es muy fácil porque tienes que demostrar que tienes ingresos inferiores a 1.800 euros. Si eres tú solo, si encima tienes hijos o tienes una familia a cargo, puede llegar hasta 2.200 euros. Es decir, el 75% de la población española puede ser vulnerable. Y es más, se puede provocar muy fácil una vulnerabilidad en una pareja que está conviviendo, uno de ellos se desempadrona y ya no cuenta sus ingresos. Por lo tanto, ahí hay una trampa y sabemos que desde la aprobación del decreto, este antidesahucio, se están aprovechando de los pequeños propietarios, que es al final a quien nos recae el tener que mantener a esta gente.
¿Por qué crees que no se hace nada? ¿Por qué crees que no os protegen? ¿Por qué crees que no ponen una... viendo que hay mucha mafia, viendo que realmente hay unos movimientos más que sospechosos sobre este tipo de cuestiones y un aprovechamiento del sistema descaradísimo, ¿por qué crees que no se hace nada?
Pues mira, yo creo que realmente no se hace por la presión de determinados partidos políticos que están más allá de la izquierda, pero sobre todo porque el Partido Socialista no ha construido vivienda pública y no ha dotado de recursos económicos para satisfacer las necesidades de estas familias. Y si ahora, ¿vale?, acaban con el Real Decreto Antidesahucios y toman medidas más serias en la Ley de Vivienda, habría una crisis de desahucios, de familias que se van a echar en contra del gobierno porque les ha desatendido durante todos estos años y al final se quedan sin la vivienda que están ocupando y inquiocupando. Entonces yo creo que es el miedo a que haya otra crisis de desahucios, pero en este caso es por desatención del gobierno, intencionada.
De acuerdo. O sea, es una desatención en todo caso. Pero es que el problema de construcción de vivienda social o vivienda pública o de promociones es que esto viene de... no es una cuestión solamente de la legislación socialista, esto viene de hace décadas.
Efectivamente.
Es un problema enquistado que va creciendo legislación tras legislación.
Efectivamente, pero es verdad, no es por defender a nadie, es un problema que viene de hace mucho tiempo, pero hay que recordar también que en 2008 tuvimos una crisis enorme que imposibilitó el poder invertir en vivienda y construir hasta pasados unos años. A partir de ahí es cuando aparece el gobierno socialista y cuando dice vamos a construir tropecientas mil viviendas, ¿no? Que ya ni recuerdo los números que estaban barajando porque cada vez iban aumentando. Es verdad que han pasado 7 años y desde luego están muy lejos las cifras de vivienda que se ha construido a las que prometieron. ¿Qué pasa? Que todo eso supone una modificación legal de otras leyes, la ley del suelo, en fin, bueno, pues una... Y esas también están enquistadas, ¿no?
Pues señor Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, oye, muchísimas gracias por esta charla y ojalá todo empiece en algún momento a solucionarse de alguna manera.
Eso deseamos. Muchísimas gracias.
Va, i de seguida actualitzarem, nosaltres també, actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que en los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
¡Carglass!
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llegó Revolu Plus, solo Educación Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya veis el calor que hace, ya veis que las playas se ponen bien y ya ves que seguramente quieres perder unos kilos para lucir mejor, claro. Pues para eso está el plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec. Y Marta nos lo explica. Marta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues te lo explico, pero lo que quiero es invitaros a que lo probéis, porque como estamos ya en pleno verano, en verano nos hinchamos más, estamos más cansados, más pesados, y para hacer bien los deberes necesitas ese empuje, que por algo somos expertos en pérdida de peso, con el plan 1, 2, 3, porque con el plan 2, 3, sin esfuerzo, vas a poder perder de 6 a 8 kilos en un mes. Vas a bajar peso, vas a bajar volumen, te vas a deshinchar, la retención de líquidos. Vas a bajar y muchísimo, porque cuando haces el plan 2, 3, ante todo, no dejas de comer, no son sustitutivos de comida, y el secreto es la fórmula 100% natural con registro sanitario, que es apto para todos, sin efecto secundario. Al contrario, ya en la primera semana ya notas cómo eliminas retención de líquidos, cómo depuras el organismo, cómo desintoxicas, y que ya tienes resultados, que es lo que queremos todos, ¿no? Hemos probado de todo, lo sabemos, que probáis de todo, y no consigues bajar nada más que medio kilo por semana, o lo abandonas porque es muy estricta la dieta. Con el método plan 1, 2, 3, ya en la primera semana tienes que bajar mínimo 2, 3 o hasta 4 kilos. Te voy a recordar el teléfono, que ya sabéis que es totalmente gratuito, de Laboratorios Natural Clinitec, 900-494-134, 900-494-134. Tú nos llamas, te vamos a explicar o te vamos a preguntar pues esas patologías que tú tienes, porque es 100% natural y exacto para todo, te repito, pero que nos cuentes tus necesidades. Necesito bajar 15 kilos, necesito bajar 6 kilos, pero garantizado y clínicamente probado que vas a bajar peso sí o sí. Así que llámanos, pregúntanos por el método plan 1, 2, 3. Llevamos más de 15 años a nivel nacional repartiendo salud y ganando en salud pues todos aquellos que probáis el método plan 1, 2, 3. Además, estamos estos días con una fantástica promoción, porque cuando lo probáis, el que tienes al lado, el que tú más quieres, también quiere hacer bajar peso. Y como estamos en pleno verano, qué mejor que hacerlo tú y quien tú más quieras. Porque si llamas y pides el plan 1, 2, 3 para ti y para quien tú más quieras, junto con los parches reductores y tensores, te llevas de regalo el Captagrasas Quema Grasas, que es un tratamiento de 40 días más para que sigas bajando peso o para prevenir los excesos del verano. Te recuerdo el teléfono del laboratorio Escrite. Llámanos, cuéntanos tus necesidades, 900-494-134, y sobre todo, que pidan la promoción, claro, de tu parte, ¿no?
Claro, claro, de parte de Cruz, y la promoción la tienes.
Eso es, 900-494-134, plan 1, 2, 3, con registro sanitario y 100% natural, apto para todos.
Un besazo muy grande, cuídate mucho, Marta.
Igualmente, ya hasta, lo hacemos ya.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adeu. Doncs de seguida actualitzarem el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. El temps calor, tenim a sobre una bona calorada que va en funció de la part de Catalunya on estiguis, et matxacarà més o menys, més cap a costa, més xafogor, possiblement la temperatura no és tan bèstia, però la xafogor és horrorosa. i que va a l'interior caloreta. De seguida l'utilitzem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Ho tens tot, tens la idea, les ganes i el talent. Tens la clau per obrir noves portes. Tens l'energia per canviar el demà. Tens les eines per continuar avançant. I des de fa 40 anys també tens tot el nostre suport, experiència i coneixement. Si tens un projecte, tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
latín.
Con Cristina López Slichting.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada per tothom, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, repassem el que és la informació de serveis i comencem per la meteo. Farà calor, però sol a tot el territori, eh? Que esperem aquesta tarda sol algun núvol despistat, però sol a tot arreu, eh? Això sí, la temperatura màxima serà entre lleugerament i moderadament més baixa, tret d'alguns sectors del litoral sud, on serà lleugerament més alta. És a dir, que pel sud, més calor, a la resta baixarà entre lleugera i moderadament. Quan diem baixar, significa que no tindrem 40 graus a ponent, bàsicament, que només seran 29. No, vull dir que la cosa... No estem parlant de... Ni de bon tros de temperatura normalitzada pel que tocaria per l'època. No, fa calor i està per sobre. Demà divendres la fotografia és 3 quarts del mateix. Sobretot el litoral... començarà el dia amb núvols per tot el litoral, però el sol s'imposarà i les temperatures seran més o menys com avui. I per la tarda de demà divendres sí que tindrem més núvols a tot el territori català i cap a ponent traurà el nas alguna precipitació, sobretot cap al Pirineu Occidental. Aquí poden ser en forma de tempesta. No, o cap al Segrià, alguna pluja. Tampoc esperem gaire cosa. Vull dir, una qüestió bastant normalitzada conforme a pluges molt d'estiu. Molt bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment cap gran complicació pel que fa a la mobilitat. Ho tenim força bé. Únicament, com sempre, més moviment a les dues rondes de Barcelona amb diferents trams de lentitud, d'algunes aturades. En el cas de la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat, és el tram més llarg, i en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc amb trams de lentitud. En el cas de la ronda de dalt, també hi ha trams fragmentats entre Sant Gervasi i Horta en sentit Besòs i puntualment a Horta també en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, traient també els punts afectats per obres, en principi se circula força bé, únicament indicar que a l'autopista P7 hi ha un carril tallat a l'altura de Sant Julià de Ramis per un accident en sentit sud. S'ha de passar sobretot amb prudència, amb precaució per aquest punt de l'autopista. De moment no genera retencions. Així que de moment aquí seria el més important pel que fa a la informació viària.
Eduard, moltes gràcies. Que tinguis una bona tarda.
Que vagi bé, gràcies.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Bé, com tenim el mercat?
Anem a canviar el pas, no? Ja estem una mica avorrits i ensupits de Joan García, mentre sí. Que ja cansa el tema, fins i tot.
Però està o no està?
Estamos trabajando en ello.
Vale, estupendo.
Ho farem, eh? Es farà, vaja, millor dit, jo no ho faré. Ho faran els representants de Joan García, amb prou feines. 25 euros potser tindria a la butxaca, 25, però 25 milions. Milions ja seria una altra cosa. No, per variar una mica, anem a parlar... A vostè li agrada Luis Díaz?
Sí, sí.
Aquest jugador colombià.
Sí.
Per si queda algun despistat, aneu a buscar el resum del Argentina 1, Colòmbia 1, i mireu el gol que va fer Luis Díaz entrant des de banda esquerra per batre la porteria de la selecció argentina. És futbolista del Liverpool, és molt bo, i és un dels homes que està al radar, que té Deco, per reforçar aquesta banda esquerra del Futbol Club Barcelona. Estaria Rafinha i Luis Díaz. Un cop, recordem, va ser que no aquest passat estiu el fitxatge de Nico Williams, doncs l'opció A, l'opció maca, l'opció xula, gente guapa, que diria l'Oliveros, és Luis Díaz. Hi ha una altra opció, que és Rashford, que no és un futbolista dolent, però no és Luis Díaz. Econòmicament és més factible l'operació Rashford, però qualitativament parlant, Luis Díaz seria un bon reforç per cobrir, per doblar, doblar, senyor Cruz,
sí, sí,
la presència de Rafinha per la banda esquerra del Barça.
I després s'ha d'inscriure, s'ha d'aconseguir inscriure aquests jugadors.
Bueno.
Això és un altre tema.
Pas a pas, senyor
això
Cruz.
Això avui no toca.
Efectivament, estem a 12 de juny.
Això avui no toca.
Ni ha començat el Mundial de Clubs, escolti.
Això és veritat, eh?
És que encara no toca parlar d'això. Bueno, avui protagonista en clau blaugrana a Sports Cope, Luis Díaz. Per cert, se'n recorda vostè que Lewandowski va anunciar que renunciava a la selecció de Polònia mentre el senyor Michal Proviers fos seleccionador?
Sí, i tant.
Avui Michal Proviers ha deixat de ser seleccionador de Polònia, amb la qual cosa jo crec que 3-2-1-0, here we go, el retorn de Robert Lewandowski a la selecció de Polònia en qualitat de capità. Però bueno, tampoc avancem esdeveniments. A l'Espanyol, noms previst del dia. S'ha acomiadat Sergi Gómez, 33 anys, era capità de la plantilla blanquiblava, acaba contracte, no renova, diu adeu. I hi ha dos personatges que entren al radar. Un, Julen Aguirrezabala, porter en l'actualitat de l'Atlètic de Bilbao. Què passa? Que l'Atlètic de Bilbao juga el titular de la selecció espanyola, Unai Simón. Mm. I l'Atlètic de Bilbao està mirant de donar sortida a un porter, a un bon porter, perquè tingui minuts i perquè tingui recorregut. Jo crec que Julen Aguirrezabala no es pot passar tota una temporada a l'ombra d'Unai Simón. I aquí és on entra l'Espanyol.
És una bona opció.
Que seria una bona opció. Per què? Perquè acceptaria la cessió pura i dura, sense opció de compra.
D'acord. Això a l'Espanyol li podria convenir.
En principi tot encaixa. Ara dirà vostè, les inscripcions, efectivament, hem de fer anar el fair play financer. Recordem que ara mateix a l'Espanyol, encara hi és Joan García, però bueno, no hi compta, tenim Fortuño i tenim Pacheco, Fernando Pacheco, que de fet és el jugador millor pagat de la plantilla de l'Espanyol. A l'Espanyol li vindria molt bé alleugerir la massa salarial de Pacheco per poder encabir Julen Aguirrezabala. Tenint en compte que renovarà Puado, etc. Perquè, de moment, recordem, les tres incorporacions que ha fet l'Espanyol, jugadors lliures a cost zero. I l'altre nom del dia en blanc i blau, Alan Pace. Qui és Alan Pace? Doncs Alan Pace és un empresari nord-americà que ha sonat amb força les últimes hores com a possible comprador de l'Espanyol. Bueno, quedeu-vos amb aquest concepte. És una opció més. Després el Quique ampliarà detalls a Sports Cope.
Interessant això, sí, sí.
Sí, interessant. A més, si tenim en compte que el proper pas que farà l'Espanyol en aquest sentit serà Assemblea Extraordinària d'Accionistes i ampliació del capital social de l'entitat. Mm. O sigui que aquest pas és el pas. Per cert, parlant de radars, sap vostè qui està al radar del Girona?
Va, explica'm.
Ferran Jutglà, ex del Barça.
Ah, sí?
Sí, Ferran Jutglà, doncs està al radar del Girona. Un Girona que la propera temporada necessita gol. En futbol femení, Ingrid Engen, adeu al Barça. després de la final de la Copa de la Reina, el Badalona surt al pas d'aquesta denúncia d'una jugadora denunciant impagaments. Ha fet un comunicat al club, al Levante Badalona, dient que les jugadores estan al corrent de pagament i que si algú diu el contrari, doncs potser acaba als tribunals. I en futbol sala tenim demà un partit a caixa o faixa. Lliga Nacional de Futbol Sala, semifinals, Palma Futsal, Barça, protagonista, Esports Copé, un dels components de la plantilla blaugrana. Pito, i també Esports Copé, la problemàtica de l'Europa. Anem a veure si pot jugar o no la propera temporada a primera ref al nou servei.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt, que tinguis un bon dia. Després actualitzarem aquests titulars i d'altres i els ampliarem, evidentment, aquestes informacions a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'esport, també. D'esport, però d'esport com a mitjà, com a pont de relacions humanes. És allò que fas a fer footing en tropa, en manada, per relacionar-te amb la gent. Sí, esto hemos llegado. És així. Fer esport, habitualment, ja era un vincle de coneixement, no?, de relacionar-te, però ara hem tornat un altre cop. De seguida en parlarem de tot això i també en parlarem dels petardos de baixa sonoritat, perquè creix la demanda de petardos de baixa sonoritat de cara a les revelles que se'ns venen per davant, com, sobretot la de Sant Joan, eh? Però abans, no sé com està el vostre cor. Què tal el vostre cor? Ai, si és que a vegades un petardazo d'aquest pot durar de forma metafòrica i de forma real un ensurt al teu cor. Per això està Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. A Inscor, la web ho trobaràs tota la informació, inscorbcn.com.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'esport es posa de moda per fer relacions humanes. Dins d'un món digitalitzat on les relacions anar a lligar era les xarxes socials, és que clar, inevitablement quan parlo d'aquestes coses m'ha esclat el cap totalment i se'm venen històries d'abuelo cebolleta que segurament molts de vosaltres tindreu igual que jo quan per fer relacions amics es feia moltes vegades en discoteca. A discoteca s'intentava lligar, no? És el que intentàvem tots. I les relacions doncs, es feien no només com amics doncs, a la feina, evidentment, com encara hi és, a les discoteques també, fer amics, o passejant o fent esport. Això ho fèiem en aquell moment. No sé si anaves a jugar a qualsevol cosa, doncs t'acabaves fent amic, no?, d'altres equips de futbol sala, etc etc. La digitalització ha fet tremolar tot el tipus de relacions humanes, que ni és bon ni és dolent. És una transformació en la qual ens apliquem. Però ara l'esport es torna a posar de moda per fer relacions humanes. Hi ha dades d'estudis que això ho diuen, que es fa esport per conèixer gent. No sé, és una cosa molt així, eh? És un win-win. Va, parlem amb el senyor Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOL, per parlar d'aquest fenomen vintage, quasi diria jo, remodernitzat. Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Ai, Francesc, com ha canviat les coses a l'hora de conèixer gent, eh?
Sí, molt. Jo quan et sentia també dec de ser d'aquests viejos cebolleres. Ja tinc una edat. I, clar, era el que tu deies, els estius anaves a lligar per allà per la costa, les discoteques, les festes i els amics que coneixies doncs, a la universitat, al col·le, bueno, com clar. Tota la vida s'ha fet.
Com tota la vida. Però és que l'entrada de xarxes socials i, de més, la digitalització ha entrat amb força a la manera de relacionar-se i no sé si els nostres joves... Clar, és que no quiero parecer un viejuno, però és que dona la sensació de, ostres, això tan digital no sé si acaba de ser bo.
No, això no ho sabrem fins d'aquí un temps. A nosaltres, clar, ens espanta, però jo tinc una anècdota que l'he explicat molts cops perquè em sembla molt significativa, és que un dia el meu fill, que té 16 anys, i ell ha nascut ja amb el mòbil a la mà, pràcticament, em deia així molt seriosament, pare, no m'enganyis, eh? És veritat que quan tu eres petit no hi havia mòbils? Sí, no podia creure un món sense mòbils.
És veritat.
No podia creure. Era com m'estàs enredant.
Un
temps on això no hi era. I aquesta és la situació. Doncs els mòbils formen part de integrats, diria jo, la nostra fins i tot corporalitat, no? El portes a la mà, a la butxaca, parles, compres, et diverteixes, consultes, t'estudies, fas treballs, feina, sí, tot sí. Ho pots fer a les pantalles, tot, absolutament tot.
És curiós, Francesc, com la conducta humana s'adapta als mitjans a l'hora de relacionar-se.
Sí, sens dubte, som tecnològics, l'ésser humà és tecnològic, la tecnologia no ens disminueix, això també m'agrada dir-ho, la tecnologia en general augmenta la nostra potència de ser i de fer coses. Evidentment, no? Mira, volem, en dues hores ens plantem a llocs on abans necessitàvem mesos segurament per arribar-hi, vivim més temps fent moltes coses que no podríem fer. O sigui, la tecnologia augmenta la nostra capacitat d'existir i de viure. Però, clar, també paguem un preu, és veritat, paguem un preu. Hi ha el que es diu allò, les conseqüències no desitjades. El Miguel de Libre, l'efecte culetazo de la tecnologia, no? Com més forta és, més retruqui. Mira, això que deies, és dramàtic veure gent amb la mirada això absorta, amb els mòbils, el cos així encorbat, que és el que els metges sí. Ens trobem en aquest moment. És trist, això també, jo crec que això s'ha de remuntar.
I és curiós, Francesc, com dins de tot aquest oceà la gent torna a redescobrir sí. Formes que abans era lo más normal del mundo, com per exemple socialitzar fent esport. Era una cosa molt normal i sembla que ara s'està descobrint la sopa de ajo.
És que és més eficient. Mira, el Tinder i aquestes tecnologies digitals per lligar eren molt eficients, evidentment. En poc tenies molta gent allí que t'entrava, si vivies a la mateixa ciutat o als campus universitaris, on això va tenir molt d'èxit, era en un moment passaves per la prova de foc, que era el cara a cara, no? Quedaves cos a cos, i això, evidentment, portava molts disgustos moltes vegades, eh? Era, uau, hem vist pel·lícules, sèries, on el pas de lo digital a lo corporal és el s'ha de superar. Però ara resulta que tenim un espai, aquest aquí a Barcelona, només cal venir-se per Palau del Triomf i tot aquest passeig està ple de gent que corre, que fa diferents activitats, grups. Perquè ara és com un... té les avantatges del virtual, sí. Veus, coneixes d'entrada, si ja tu saps que vas allà a conèixer gent, a relacionar-te, a lligar, perquè n'hi ha de més centrats en un tema o en un altre, no? Si tu saps que vas allò, de sobte resulta que tens 20, 30, jo què sé, 40, i he vist grups de 100 i pico persones corrent per aquí pel carrer, no? Que totes saps el que van, i a més els tens allà amb físic, saps? I a més amb roba per mostrar les excel·lències de cadascú. I és fantàstic, és fantàstic.
No, i tant. I a més, si no aconsegueixes socialitzar, sempre fas esport, que també s'ha.
Exacte.
És un win-win, és un win-win, això, Francesc.
Exacte, exacte. I tens l'aparador aquest, perquè no deixa de dir això, l'aparador de molta gent per escollir, que saps el que van, i a més la part física està superada també, perquè si no t'agrada no t'acostes. És fantàstic.
És curiós, a més, clar, sé que et faré una pregunta que té matisos, però jo te la faré en blanc i negre. Però sé que entre el blanc i el negre hi ha molts matisos de colors. Això és bo o és dolent, tot aquest plegat? Clar, quan entra la digitalització, quan entra el redescobrir la sopa d'all, quan entra a fer coses que ja fèiem i que ara es tornen a fer com si fos la gran panacea. No sé fins a quin punt això és bo o és dolent, o ni una cosa ni l'altra.
És inevitable, és inevitable. No ho hem de valorar, és així. No ens queda més remei que, com passen tantes coses, és bo tenir un accident i quedar-te paraplègic, però segurament no, però si t'ha passat, el que has de fer és com, això ho diuen també, ha estat molt de moda els estoics. Yeah. No? Tu no esculls el que et passa, però sí la manera en com...
De gestionar-lo.
Pues, exacte. Doncs ara estem en un món que ens està portant moltes circumstàncies que per molts són noves, per altres és el seu món, i hem de aprendre a viure amb això. És com a la universitat o els instituts amb els ChatGPTs, suposo que a la ràdio passa exactament igual.
Sí.
I què hem de fer? Què hem de fer? Com ho hem de prohibir? A part, no podem fer-hi més que veure. Ara hem de gestionar això i hem de començar a viure amb aquestes tecnologies i amb aquestes noves maneres de fer. Ja veurem.
Reflexiono sobre el tema de la tecnologia que has dit abans, i és que l'ésser humà, és veritat, està relacionat, i el nostre avanç ha estat sempre de la mà de la tecnologia. Sense tecnologia no estaríem en el moment que estem ara mateix, no? Des de la roda fins al ChatGPT. Clar, parlant i adaptant-lo a les relacions humanes, suposo que això, mirant el got mig ple, ha ajudat molt a la gent que tenia dificultat per relacionar-se, que era més tímida, que no sabia com començar una xerrada, que no sabia com fer amics. Suposo que això també ha ajudat molt a aquestes persones, no?
A un tant per cent menys petit de lo que sembla.
Ah, sí?
Jo recordo al principi d'estudiar aquest tema, fa 20 anys a la UOC, quan vam entrar, teníem un grup de recerca sobre comunitats virtuals, ja havia llibres sobre el tema, i de fet les tecnologies potenciaven a la gent que ja tenia aquestes capacitats. O sigui, el que ja era simpàtic, capaç de relacionar-se, això els hi donava ales. Els que no, bueno, els seguia sent incòmode i tampoc és que els millorés molt la situació. És veritat que després, a mesura que es va això domesticant, que les anem introduint a la vida diària i que tothom hi té accés, el fet de que puguis amagar-te d'alguna manera o estar darrere o mostrar-te, editar-te, com fem amb els WhatsApp, no? Que el pots editar, canviar, donar-li la forma que vols, això a molta gent l'ha ajudat doncs a presentar-se i a no haver-ho de fer directament, i li ha donat seguretat i tranquil·litat. Sí, és molt important.
Doncs senyor Francesc Núñez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Una abraçada forta. Cuida't.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Ja veieu, en el fons, clar, la xerrada jo igual m'he equivocat a l'hora d'enfocar-la, perquè quan he començat a xerrar amb el Francesc tenia el concepte de bo dolent, que hi ha de bo, que hi ha de dolent, que... però no, realment al llarg de la xerrada me n'adono que bàsicament estem parlant d'adaptació, el que ens dona conforme a les relacions humanes, com adaptar-nos a les noves maneres de relacionar-nos. Bé, i és veritat que no tot és blanc o negre, hi ha grisos de pel mig, Per cert, de seguida parlarem de patar-los, però el dilluns vinent tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badía de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía. El doctor portarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Si teniu qualsevol dubte o voleu fer alguna consulta, hi ha un mail a disposició pel dilluns. radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com o tenim un telèfon, el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía. 93-301-3003 93-301-3003. I de seguida parlarem d'una tendència. La demanda ja des de fa un any creixent dels petardos de baixa sonoritat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Con
Consulta tu farmacèutico dietista i en parafarmaciamundonatural.es.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba la Revetlla, cada cop la tenim més a prop. Aquests dies parlarem de coques, parlarem de festa, parlarem de l'inici del solstici d'estiu, parlarem d'aquesta gran meravella que és l'estiu, sempre quan la calor no ens matxaqui la vida. I els petardos. Arriba també el patiment per les mascotes, per exemple, per gent amb sensibilitat i l'estruendoso estallido d'un petardo a vegades et posa dels nervis. Per això cada cop creix més la demanda dels petardos de baixa sonoritat. Però què són? Com funcionen? Què esclaten? En parlem precisament amb el senyor Pol Molla, de la Traca, que fa petardos de baixa sonoritat, i el tenim al telèfon. Pol, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Escolta'm, quines novetats en petardos podem esperar de cara a aquest any?
Doncs mira, nosaltres a la Traca, sí que és cert que aquest any tenim bastantes forces novetats, unes aproximadament unes 7 o 8, i algunes d'elles són entren dintre d'aquesta gamma de productes de pirotècnia de baixa sonoritat. De fet, tenim una novetat que a mi m'agrada molt, que a la gent li encantarà, que és una espècie d'espasa amb una bengala a la punta, que és de baixa sonoritat, que és increïble. I a la gent li encantarà. Tenim aquest any portem forces novetats,
la veritat. Però com és pirotècnia de baixa sonoritat? Això com és? Perquè tothom estem acostumats a un petardo potent i a més soroll faci millor. Com és de baixa sonoritat? Explica'ns això, com funciona.
Doncs mira, és molt senzill. Nosaltres hem catalogat els productes de baixa sonoritat quan fan menys de 96 decibels, entrarien en aquesta gamma de productes de baixa sonoritat sempre i quan es respecti la distància de seguretat amb el producte pirotècnic, és molt important. Llavors, 96 decibels, perquè ho entenguem, ens entenguem tots, podria ser el soroll que fa un secador de cabell, per exemple, o per al sistema al carrer, un carrer molt transitat amb què passen cotxes, ja estaríem en aquests 96 decibels.
D'acord.
Llavors, hem catalogat tots aquests productes que teníem ja, perquè ja existien, de fet, productes de baixa sonoritat, com per exemple les bombetes, que tothom coneixem, ja eren productes de baixa sonoritat. Doncs els hem catalogat tots els que estan per sota d'aquests 96 decibels i, a més, hem portat, ja portem fa uns anys i portem ja anys treballant amb això, productes de baixa sonoritat com, per exemple, doncs, fonts, coets, aquest any doncs, aquesta espasa de cartró que és molt bonica, focs artificials, i treballem molt aquesta gamma de productes perquè cada cop ens donem compte que la gent doncs, li dona més suport. Necessitava molt aquesta alternativa.
Aquí vaig, Pol. A qui va adreçat aquest tipus de productes de baixa sonoritat?
Bé, va abraçar tota aquesta gent que aquests últims anys ja cada cop deixava de celebrar el Sant Joan perquè, bueno, ja sigui perquè tenien mascotes a casa, per exemple, o gent amb sensibilitat auditiva, gent gran. Cada cop estarem d'acord tots que el Sant Joan està agafant les tonalitats una mica àgries degut a l'impacte sonor que generen els productes pirotècnics. Llavors, la societat, jo crec que catalana, demanava una alternativa, una marca de pirotècnia que oferís una alternativa. I arrel de la pandèmia vam començar a treballar alternativa, amb aquesta gamma de productes de baixa sonoritat, i cada cop més estem donant compte que la gent està, ho està coneixent,
sí?
I estem en una fase que cada cop més gent la coneix, aquesta alternativa, i l'està donant doncs, molt de suport.
És a dir, que és un producte que des de la pandèmia fins aquí està tenint sortida.
Sí, sí, moltíssim. De fet, l'any passat, aproximadament el 55% de les vendes que vam fer al Sant Joan ja eren productes de baixa sonoritat, i aquest any esperem augmentar aproximadament un 10%. És a dir, estarem a res d'aproximadament el 60% aquest any de productes que vendrem seran ja de baixa sonoritat. Per això considerem que ja existeix un nou Sant Joan, que no sé si ja està consolidat, però s'està consolidant, que és aquest Sant Joan més inclusiu, més familiar, més enfocat amb el color, etc.
Escolta'm, Pol, i els preus, en aquest cas, són productes més cars que un petardo normal? O no?
No. Segueixen la línia de la resta de pirotècnia. No, en aquest cas no pugen a preu. No.
És a dir, que sigui de baixa o alta sonoritat no té res a veure amb el preu. No hi ha una relació directa, no?
No, de fet és relativament senzill. És, per exemple, una font, en comptes de ficar-li xiulets i sos més estridents, doncs ficar-li més color. De fet, no. El preu no varia en aquest aspecte.
D'acord, això no, una qüestió que no varia. Suposo que és una qüestió... No sé si també ajuntaments o administracions, quan hi ha qüestions d'així, també s'estan interessant per aquest tipus de productes.
Sí que és cert que hi ha molts ajuntaments que valoren molt el fet... Bueno, que no, hi ha ajuntaments, de fet, que inclús ens hem trobat que no poden ficar casetes de pirotècnia als dies de Sant Joan, però sí que accepten les nostres casetes de que són 100% en productes de baixa sonoritat. Nosaltres tenim casetes que només venen productes de baixa sonoritat i les fiquem en els llocs que l'Ajuntament ens ho demana. De fet, a Barcelona, segurament, no és el 100% segur, però podrem ficar alguna, també. Llavors sí que és cert que els ajuntaments això els crida molt l'atenció perquè consideren que és molt útil i volen donar-li suport a aquesta alternativa.
Doncs, Pol Moya, director de màrqueting de La Traca, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquests productes de baixa sonoritat de cara a Sant Joan. Molt amable.
A vosaltres.
Doncs la Revetlla la tenim aquí i la gaudirem, com s'ha de gaudir totes aquestes coses. Va, recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la nostra web. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Una abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.